Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern de Salvador Illa compleix avui un any i ho fa amb diversos reptes encara pendents. Aprovar els pressupostos del 2026, impulsar el nou finançament pactat amb Esquerra i avançar en habitatge, rodalies i també en educació. Illa vol esgotar la legislatura i defensa que Catalunya lideri econòmicament l'Estat. I el Departament de Territori ha adjudicat per 1,03 milions d'euros la millora de les instal·lacions de les estacions d'autobusos de Manresa, Vic i Navàs. Les obres començaran a la tardor i duraran 6 mesos. L'objectiu és millorar les instal·lacions per tal d'oferir un millor servei i més comoditat als usuaris, afavorint també la connectivitat amb feina i estudis i lluitant contra l'emergència climàtica. I en mobilitat, a hores d'ara, situació encara tranquil·la. Les carreteres amb les afectacions habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i a banda també un accident entre un camió i un turisme amb caravana, la P7 a Agullana dificulta la circulació en aquest punt. A hores d'ara ja s'han apartat els vehicles i s'han reobert els carrils. Pel que fa al servei ferroviari, restablerta també la circulació de trens de l'R4, que ha estat interrompuda entre Sant Vicenç de Caldes i el Vendrell per una incidència en les instal·lacions, i a banda també tallada encara l'R14, entre Alcover i Reus per falta de tensió a la catenària. I UGT ha informat que convoca vaga els caps de setmana d'agost dels serveis de terra del grup Menzies, que treballa per les companyies aèries com Emirates, British Airways, American Airlines o Norwegian, entre d'altres. L'aturada serà de 24 hores als aeroports de Barcelona, Palma de Mallorca, Màlaga, Alacant i també Tenerife Sud. El sindicat justifica l'aturada del servei davant dels incompliments greus.
Tinets per aquí?
Sí, aquí estic.
Condicions establertes.
Perfecte, doncs ja el tenim a la trucada llesta.
Fantàstic.
Recordem, se suma també a les del personal de Ryanair. I també els socorristes de les platges de Barcelona mantenen la vaga després de rebutjar la nova proposta de l'Ajuntament presentada en una reunió de mediació amb l'empresa concessionària i la Conselleria de Treball. El sindicat CGT considera insuficients les millores que proposen, que inclouen una setmana addicional de feina i també dues noves places a l'operatiu. I l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan demana suport a la Diputació de Tarragona i a la Generalitat per gestionar l'espai natural de les Olles al riu Canaletes davant la massificació turística que està patint aquest estiu. Des del consistori demanen un pla conjunt per tal de limitar l'afluència de visitants i vehicles, ja que s'han arribat a registrar més de 300 persones i més de 70 cotxes en un sol dia en aquest punt. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable a Catalunya, tot i que predominarà el sol, tindrem presència sobretot de núvols ara al matí a la Costa Daurada i a la Costa Brava, i de cara a la tarda es preveuen també nuvolades al Pirineu que podrien deixar inclús algun ruixat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobarà.
Bé, som-hi.
Ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local, acompanyant-te en directe fins les 11 per començar plegats al cap de setmana.
Estiu com els d'abans.
Durant els últims anys s'ha fet palès un auge de la creació de contingut en català. El nombre de creadors en aquesta llengua en xarxes com TikTok, Instagram i YouTube s'ha multiplicat, i això ha anat acompanyat de diverses iniciatives per promoure-ho, com per exemple la creació de línies d'ajuts o eines per donar més visibilitat a la seva feina. Avui volem analitzar aquest fenomen, veure d'on venim i cap a on anem, i ho farem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Bon dia, Tina, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs sí, mira, parlarem de la creació de contingut en català, que ara mateix es troba en un bon moment, i ho farem precisament amb una persona que hi està ficada, concretament amb en Gerard Querol, més conegut a xarxes com a Jerry Kerry Berry. Benvingut.
Hola, què tal? Com anem?
Bon dia.
A veure, anem a fer un recordatori de com eren els inicis d'aquesta creació de contingut en català. Jo recordo que fa uns anys només hi havia un parell o tres de creadors que parlaven en aquesta llengua a les xarxes, i ara sembla que hi ha hagut un boom bastant bèstia. No sé si ho veus igual.
Sí, sí, perquè s'han adonat de que en català es pot arribar molt lluny, i de fet hi ha moltes empreses que aposten pel contingut en català i el contingut de proximitat, vull dir, sí.
Mm-hmm. Gerard, al principi van haver com uns creadors pioners, doncs, que van començar a fer contingut en català, com per exemple estic pensant en Juliana Canet, que ara són referents també, doncs, de nous creadors, no?, que estan començant. No sé si potser aquest boom ha arribat ara, que els primers potser ja van assentar potser com una mica les bases del que ha acabat sent una mica també aquesta indústria.
Sí, sí, completament. Van sentar les bases, van fer veure a l'altra gent que en català es podia treballar, es podia fer contingut. Uh-huh. I ara alguns, per exemple, com el Sir Joan, estan una mica retirats, però la Juliana continua sent la número 1. Uh-huh. I s'ha sabut adaptar a les diferents versions de xarxes socials, com per exemple TikTok o Twitter, també, etc.
El hàndicap que molts utilitzaven per no fer contingut en català a les xarxes, que jo ho he sentit molt, és que no es podia viure d'això, ja que no es generava prous ingressos, sobretot pel tema de l'idioma, no? Que amb el castellà potser s'arriba a més gent. No sé si creus que a dia d'avui continua sent així o s'ha millorat una mica al respecte. És a dir, es pot viure de fer contingut en català?
Home, jo crec que a dia d'avui sí que hi ha un 1% dels creadors de contingut en català que poden viure i poden viure molt bé. També et dic, no tots els creadors de contingut en català poden viure només de creació de contingut. Jo mai he creat contingut només, vull dir, sempre he tingut una feina estable darrere. Mm. Però sí, o sigui, hi ha gent, per exemple, la Celia Espanya, la Berta Roca, la Juliana Canet i diversos que em poden venir al cap, de la Maria Vallespí, que només viuen de crear contingut.
Mm-hmm. Ara et preguntarem també quines xarxes estan funcionant també darrerament, doncs, millor per crear aquest contingut i també, doncs, per indexar també els vostres seguidors. Et volia preguntar també per aquest viratge que estem fent, perquè és veritat que al principi, doncs, funcionava a través de les vostres xarxes socials, però ara també heu despertat una mica l'interès dels mitjans de comunicació i hi ha doncs, cadenes de televisió i emissores de ràdio que estan creant ja programes propis on els creadors de continguts en sou presentadors o col·laboradors o figures recurrents. Com estàs veient també, doncs, aquest pas també de l'era només digital també, doncs, a l'entorn doncs això, dels mitjans de comunicació que potser abans només eren entesos com a convencionals?
Bé, bueno, és que a vegades, o sigui, els mitjans de comunicació funcionen com a empreses, llavors veuen si que funciona algú a les xarxes socials, doncs es pensen que també posant-lo de presentador d'imatge, doncs funcionarà, i és així, vull dir. Uh-huh. És trist, però és així de simple.
Amb això que ens deies, i això, doncs, al final és veritat que són empreses i que al final, doncs, han de veure també una mica on està el públic objectiu ara mateix, a xarxes socials i fent una mica de radiografia, quines són les xarxes socials que millor us estan funcionant i que els vostres continguts, doncs, potser arriben a més gent o teniu més retenció de públic?
Les xarxes socials? Jo Instagram, bàsicament Instagram. A veure, TikTok també, però té un algoritme una mica més complicat. M'han veure el TikTok des de fa un temps, llavors no hi penjo gaire. A mi el que més em funciona és Instagram.
Mm-hmm. Perquè hi ha diferents tipus de contingut, no? Segons a qui et vulguis dirigir, entenc que has de fer un contingut
diferent. Sí, més juvenil és TikTok. Instagram és una mica més per tots els públics, mitjanament, i després, hi ha altres xarxes, però bàsicament aquestes dues, sí.
I, és a dir, quin tipus de contingut consideres que funciona més, saps? En el sentit de quin et dona més, més usuaris o més seguidors? Clar, entenc que tot depèn, saps? Però,
sí, de això depèn molt de la persona, de l'algoritme i de tot. Vull dir, a mi em funciona més el contingut de riure, però hi ha gent que li funciona més el contingut de menjar, el contingut de moda. Vull dir que no hi ha un contingut que no funcioni. De fet, ara l'algoritme funciona tan bé que pensis el que pensis, estarà enfocat a un tipus de persona, sí.
Mm-hmm. Una altra iniciativa que s'ha impulsat és la creació dels Premis Crit, que també van celebrar la seva primera edició aquest 2025 amb diferents categories, doncs, segons els tipus de continguts, també el millor vídeo de l'any i altres categories. Creus que és important també posar en valor aquesta feina amb la celebració d'uns premis com aquests? És a dir, que més enllà de crear contingut, doncs, que també es reconegui la bona feina dins d'aquest sector.
Sí, no, crec que el dels Premis Crit va ser una iniciativa molt, molt xula, donar valor a la creació de contingut en català, i bueno, a poc a poc jo crec que cada cop, o sigui, hi haurà més gent que en fa, hi haurà més, més reconeixement. O sigui, em sembla perfecte el dels prescrits, sí.
I escolta'm, a mesura que han anat passant els anys, també s'han donat diverses línies d'ajuts, com per exemple les beques propulsió que es van presentar l'any passat com a primera edició. No sé què et sembla aquesta iniciativa. Creus que aquests ajuts poden ajudar i incentivar que més gent es vulgui dedicar a això?
Sí, sí, tota ajuda és positiva, és bona, i si es donen ajudes a la gent que crea contingut en català em sembla genial. També et dic, bueno, potser tampoc són... O sigui, es poden dedicar a altres coses, però bueno, sí, 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 és per incentivar la cultura, bueno, la cultura, l'idioma, i etcètera, sí, és cert. Sembla bé.
Amb això que ens explicaves, més enllà doncs, de l'activitat que pugueu tenir també doncs, comercial, també d'alguna manera acabeu sent d'alguna manera prescriptors també doncs, dèiem això, de la cultura, de la gastronomia, de tot allò que ens representa també com a catalans, no? És a dir, que també teniu una tasca que va una mica més enllà de la vostra pròpia activitat comercial.
Sí, sí, bueno, és això, si tens seguidors i acabes influenciant a la gent a moltes coses, i també has de tenir una mica un cert respecte i una mica de consciència de qui és els seguidors que tens i el que acabes prescrivint, però sí, és total, sí, sí. Jo vaig a restaurants i la gent potser hi va després, sí.
I escolta'm, una última iniciativa que s'ha tirat endavant també és aquesta creació del que se'n diu la llista, no? Que bàsicament és un rànquing,
sí,
que serveix com per donar-vos visibilitat als diferents influencers i creadors de continguts. Més enllà de saber com aneu de tema seguidors, likes, etc, entenc que també és una eina que us és útil a vosaltres a nivell empresarial, diguéssim, en el sentit que diferents empreses us poden contactar, no? Com per promocionar campanyes, que els encaixin amb el vostre perfil. Una mica explica'ns com funciona això.
Sí, bueno, la llista bàsicament és una llista perquè les empreses puguin veure quins són els creadors de contingut que ho estan patant més i nosaltres també ens puguem fer valer i que hi hagi com una mica com si fos un associacionisme en aquest estil, una mica de... Per això, de nucli amb els creadors de contingut i fer-nos forts davant de les empreses i que ens puguin valorar per la feina. Mm-hmm. Llavors, bueno, poden escollir qui és el creador de contingut que millor els hi va o qui ho està patant més en quin àmbit, i llavors doncs, així poder doncs, fer doncs, el nexe entre l'empresa i el creador. Sí, sí, total.
Molt bé, abans d'acabar, Gerard, estem ara en aquest mes d'estiu, però com pinta la propera temporada? No sé si tens projectes també a la vista o una mica el que vagi arribant.
Bueno, sí, una mica el que vagi arribant, però sí, sí, seguirem una mica fent la dinàmica de l'any passat. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres i disculpeu perquè he arribat una hora tard.
No passa res.
No pateixis.
No et preocupis. Merci. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
I és que l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural impulsada pel Departament de Política Lingüística ha duplicat la dotació de les beques propulsió de 216.000 euros inicials a 432.000 euros. Amb aquest increment, el nombre de beques passa de 20 a 40, mantenint la quantia individual de 10.800 euros, que inclou 10.000 euros per al desenvolupament del projecte i 800 per a promoció a xarxes socials. L'ajut està destinat a impulsar sèries de vídeos en català o occità per a xarxes socials durant el curs 2025-2026. Ens ho explica en David Benito des de Ràdio Tortosa.
El Departament de Política Lingüística ha duplicat el nombre de beneficiaris de la segona convocatòria de les beques Propulsió, una línia de suport per impulsar la creació de continguts en català i en aranès a les xarxes socials. El departament va rebre una gran quantitat de sol·licituds i finalment han decidit donar 40 beques amb una dotació de fins a 10.800 euros per projecte, que inclouen acompanyament formatiu i pressupost per a la difusió. Oriol Pérez és creador de continguts amb el seu compte L'Oparlar Tortosí. Pérez va ser un dels beneficiaris de la primera edició i ens explica la seva experiència.
Tot i que hi ha algunes coses que crec que es poden millorar de la beca, com ara que no et concedisquen ja al principi el 80% del que et donen, que això et pot fer relaxar, com m'ha passat a mi, per haver-ho compaginat també amb els estudis universitaris, crec que ha sigut una ajuda molt valuosa per a motivar-te a crear contingut i guanyar visibilitat. També crec que és important això que has d'invertir una part de la beca en promoció per arribar a més gent i guanyar visibilitat.
Les sèries han de ser de com a mínim 10 episodis, cadascun amb una durada mínima de 5 minuts. A més, la conducció ha de ser en la seva totalitat en català o en occità i el seu contingut lingüístic, locució, retolació, entrevistes, ha de ser com a mínim un 90% en aquestes llengües.
Som-hi, va, que és divendres i ja sabem què toca a aquesta hora. A l'Obert per Vacances arriba un clàssic de l'estiu, un enfrontament radiofònic d'aquells que no surten als mapes. Connectem amb l'home que sap escoltar el batec del territori, Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia, Manel. Això és Jo et guanyo. I atenció, avui tenim un duel d'aquells que fan tremolar campanars. Mm-hmm. Marxem cap al Baix Penedès, territori de vinya, de cultura, de castellers i també de rivalitats que venen de lluny. Tu domines, coneixes el Baix Penedès?
No gaire, no és a l'espai, a la redacció de Premier Media. Sí que tenim un company que ho visita molt, però jo no en soc tan coneixedor.
Doncs estigues atent avui, perquè, vinga, mira, tenim Banyeres del Penedès per una banda i Llorenç del Penedès per l'altra. Dos pobles separats per 4 quilòmetres i una carretera pràcticament recta i sense revolts. I molts anys d'allò de qui ho fa millor. Avui, a Jo et guanyo, Banyeres i Llorenç es posen cara a cara. I atenció amb qui tenim com a representants.
A veure, a veure.
D'una banda, en Marc Pérez, orgull banyerenc, que defensa Banyeres com si fos la capital del món. Quan no el trobes a la Societat Nova, senyal que és en alguna plaça, escoltant sardanes, qui ho sap, o discutint sobre el cartell de Festa Major. Marc, benvingut.
Bon dia.
I d'altra banda, un clàssic de Llorenç del Penedès, en Manel Marruecos, que va néixer amb passaport llorencenc i diu que Llorenç és un poble que no es pot millorar, que només es pot estimar més. Manel, bon dia i gràcies per jugar amb nosaltres.
Hola, bon dia a vosaltres. Sí.
Escolta, Manel, què et passa pel cap quan veus que Banyeres sempre ho fa tot una mica a lo gran, eh? Més dies, més barris, més de tot.
Bueno, la veritat és que sí, que ho fan tot molt gran i molt bé, però abans no arribi on som nosaltres, els hi falta, eh?
Molt bé, molt bé. Això
bueno, ho he posat la pilota a la teulada, eh?
Sí, sí. A veure com te la contesten ara.
A veure el Marc com respon, perquè Marc, els tòpics diuen que Banyeres és més gran, més dispers, i Llorenç és més compacte, més cultural. Això és veritat o és una llegenda urbana del Baix Penedès?
És totalment veritat. Se'ls ha de reconèixer que culturalment són un poble molt ric, Banyeres també, perquè Banyeres, sobretot per les entitats, fem una festa major on la cultura, on els actes que organitzen les entitats, la volada del drac, per exemple, fan molta patxoca i és l'enveja del territori, i en consta que de Llorenç també.
Ai, 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 mira,
veurem,
ja tenim
veurem
aquí el primer frec a frec,
tenim,
eh?
Tenim pistes de per on anirà això, Eduard. Doncs escolta, anem a posar-nos a jugar, no? Explica'ns la primera prova, què han de fer?
Va, doncs, fet aquest preàmbul, el joc de la veritat, com dius, Manel, arrenquem amb una confessió petita i, si pot ser, una mica divertida. Manel, què té Banyeres que et faci una mica de ràbia però que t'encantaria tenir a Llorenç?
Home, el que m'agrada de Banyeres és el jovent, la gent, que són de molt espenta, tirats endavant, i això, doncs, avui dia, doncs, crec que és una cosa bona. Però, bueno, nosaltres tenim el mateix, millor o més o menys per ahir, eh?
Millor més o menys, diuen.
Sí. Està bé, està bé.
El Manel, clar que sí. Escolta, s'ha d'aspirar a ser més que l'altre en aquest joc. Marc, no diguis que no. Què té Llorenç que us fa pensar, collons, això ho hauríem de tenir nosaltres aquí a Banyeres?
El sentiment de pertinença. Sí, a Llorenç des de fa molts anys, moltíssims, jo des de que soc persona, vaja, són 33 anys, Llorenç sempre ha sigut un poble de molt de sentiment, on la gent de Llorenç ha tirat molt pel seu poble, i a Banyeres això ha costat. Ara comença, a través d'aquesta empenta que diu el Manel del jovent, hi ha una generació molt, molt maca, que està començant a florir el poble, a tenir representació a diversos vessants de la nostra societat, i crec que per aquí podem començar a tenir ja aquest sentiment de pertinença que a generacions anteriors, la meva és un exemple, jo potser una excepció, no n'ha tingut.
Caram, escolta, Manel, el nostre, el del govern per vacances, el de Premià.
Sí, sí. No, no, arguments molt bons.
Veig que hi ha nivell, no?
Sí, 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 sí. Estic veient que els arguments estan molt bé i els dos són molt vàlids. Per tant, jo aquí els donaria un punt a cadascú, si et sembla.
Va, doncs, vinga anem repartint punts ja, només començar. Escolteu, arribat aquest moment, ara heu de tenir les orelles ben parades. Us posarem 4 àudios breus. Poden ser una gralla, una batucada, una veu enmig de la plaça o un crit d'algú conegut. I heu d'endevinar si aquest so correspon a Banyeres o bé a Llorenç i explicar què és. Jo em penso que us posem les coses bastant fàcils, però això ho haurem d'acabar dient després d'escoltar aquests 4 sons. Esteu preparats?
Endavant.
Sí, 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 sí.
Doncs vinga, va. El primer dels àudios és aquest. On ho situem, això? A Banyeres o a Llorenç?
Banyeres.
Jo crec que Banyeres, també.
Banyeres.
A veure, Marc, explica'ns, què acabem d'escoltar?
Són les Músiques Prohibides, una peça que sona des de... Abans es feia des del campanar, però des de que l'han tancat perquè no està en condicions, es fa des d'una casa. Les Músiques Prohibides que toca Llencoa, que és el déu Llop, dins de l'espectacle de la volada del drac.
Sí, senyor. Un fragment de la Nit de Foc de 2024, aquest que acabem d'escoltar de Banyeres del Penedès. Va, molt seguim amb el segon so. És aquest.
Hi som pel teatre, la música, el folclore, el debat social, la divulgació, el cinema, les arts... Cultura popular en totes les seves expressions i possibilitats. Hi som per fer poble, perquè entenem que amb entitats fortes i associacions vives serem més feliços nosaltres i les generacions futures.
Manel, Marc, mira el Manel, m'ha trepitjat i tot, i l'ha clavat, això és de Llorenç. I explica'ns, Manel, què acabem d'escoltar, què és això?
Bueno, això és el... Per exemple, l'entitat més forta aquí a Llorenç en teatre és el Centre. Vull dir que fins i tot ha guanyat campionats de Catalunya de teatre amateur.
Doncs l'ha clavat, el Manel, perquè és l'espot, un fragment del Centre de Llorenç del Penedès, un espot del 2019, quan va celebrar el seu 130è aniversari i completava d'aquesta manera el trasllat fins a una nova seu. El tercer dels sons és aquest.
Tinc una fotografia de la infància, de quan tenia 14 anys, val? Aquí, justament aquí a la plaça de l'Ajuntament, amb els amics meus de Barcelona. O sigui, són amics que venien a veranejar els estius i els caps de setmana i on anava sempre amb ells. Era una altra mentalitat, aquesta gent de Barcelona. Jo tenia més mentalitat de poble.
Qui era aquest senyor que parlava?
Ramon Sicart.
Amadeu Benach.
En tot cas, aquest és Amaneu Benach, com acaba de dir en Marc. Qui és aquest personatge?
Il·lustríssim alcalde de Banyeres, tercera legislatura ja. Per tant, doncs, sí, és el que mana el poble, bàsicament.
És exacte, el Ball de Banyeres del Penedès, en un fragment que hem extret d'una entrevista a la plataforma alcaldes.eu. I anem amb el darrer dels àudios, que sona d'aquesta manera.
La grada que esclata, els pares que bramen, els jugadors que corren com si els perseguissin flames. Tiqui-taca per la banda, no és només esport. Créixer junts una família ensenyant valors. Disfrutar cada partit, cada moment, sempre amb l'esperit d'un nen que somia despert. Dibuixar amb la pilota un somni que es compleix i que reneix cada dissabte quan sona el xiulet.
Cap on anem ara? Cap a Banyeres o a Llorenç?
Jo diria que Llorenç. No sé, Manel, si...
Jo diria que també, però m'ha faltat algo més d'àudio, però bueno.
Home, la gràcia,
hem agafat àudios de 20 segons i, si, sí. I a més a més hem seleccionat aquells que no diu la paraula clau. Clar. Perquè si no seria evident.
Per el que ha dit el Marc, comparat els uns i els altres, en aquest aspecte sí que seria Llorenç, perquè el futbol valoradament, o sigui, no valoradament pel Banyeres, el Llorenç sempre ha estat pel davant del Banyeres amb el futbol.
Home, hi ha hagut més calés, Manel, hi ha hagut més calés, home.
Tu ja saps que a part dels calés, sempre la gent que hi ha anat al davant han sigut els que han tirat el carro.
En Manel ha dit una paraula clau que nosaltres l'hem extret d'aquest àudio que hem escoltat. Ha parlat de futbol i, de fet, això és de petits a grans, l'himne de l'escola de futbol de l'Associació Esportiva Ramon Sicart de Llorenç del Penedès. Des de Premià, Manel,
sí.
com anem de temps? Passem al qüestionari?
Bé,
què et sembla?
Sí, anem a fer el qüestionari perquè jo crec que aquí també en podrem treure bones respostes. De moment els dos ho estan fent molt bé, estan fent una molt bona defensa del seu territori.
I tant, sí senyor. Va, doncs, és hora de posar a prova els coneixements que teniu. Vinga. Del poble contrari. Pareu bé l'atenció. Són 5 preguntes per cap, ràpid, curt i directe, i si no ho sabeu, us ho inventeu o penseu, però no s'hi val pensar gaire. Marc, te les farem sobre Llorenç del Penedès. Estàs preparat?
Vinga, va.
Els colors de la bandera de Llorenç representen els colors de la comarca. A baix hi trobem el color blau, del mar, al mig el color groc, la plana, on es troba la població de Llorenç, i la part superior, el color verd. Què representa el color verd?
La muntanya?
Les muntanyes del Montmell. A la gent de Llorenç se'ls diu llorencencs i llorencenques, però el gentilici permet anomenar-los d'una altra manera. Quina?
Aquí ja no ho sé.
Llorencins i llorencines. A Llorenç hi ha colla castellera o de falcons?
Falcons.
Fundats l'any 1942, és la colla de gana de tot Catalunya i, a més, són els més genuïns en la seva formació, ja que fan els falcons tal com era en els seus inicis. Què és el vi gralla, Marc?
És un festival, una mostra de vi combinada amb música de gralla, una mica el que es fa arreu de territoris.
Va néixer el 2011 dins de les festes de maig de la Comprativa, amb la voluntat de crear aquesta festa que combina, com bé explicaves, la cultura del vi amb un instrument tradicional. I a quin cèntric carrer es troba l'edifici de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès?
Actualment està a la Rambla. No sé si té un nom concret, però està situat a la Rambla de Llorenç.
A la Rambla Marinada. Força bé, força
molt
bé, Marc.
4 de 5, molt bé, eh?
Manel, estàs preparat per les preguntes que et farem sobre Banyeres del Penedès?
Sí, sí.
Qui és el patró o patrona de Banyeres?
Hòstia, m'has fotut. No ho sé, de veritat, no ho sé.
Santa Eulàlia. Què es va descobrir l'any 1998 al voltant de l'ermita de les Masies de Sant Miquel?
Una ciutat d'aquestes ibèriques.
Un important jaciment, i tant, del segle III abans de Crist, que es creu que és el centre neuràlgic de la Cusatània Oriental. Sí, qui no rep l'esdeveniment en què un element del seguici festiu de Banyeres baixa del campanar?
Bueno, és la baixada del drac.
La volada.
Sí.
Una cèntrica plaça de Banyeres rep el nom i és presidida per un emblemàtic arbre, objecte de diversos estudis científics. De quin arbre es tracta, Manel?
Es tracta, em sembla que és un, com se diu això, un arbre d'aquestos de glaç, que està allí davant de l'església, em sembla.
Sí, és un om. És aquí davant de l'església, però és un om. I els colors predominants a la samarreta del Club Futbol Banyeres, quins són?
Bueno, és el groc i el blau.
Molt bé.
Clar que sí. Escolta, jo avui em trec el barret.
Sí.
Davant de les respostes i de la manera com estan competint els nostres convidats.
De fet, Eudald, no només del seu territori, sinó del territori veí, que això està molt bé també. Clar que sí.
I tant. Doncs va, escolteu, acabarem molt ràpid posant nota. Marc, de l'1 al 10, com valores la defensa llorencenca del Manel?
Amb un 8.
Amb un 8?
Amb un 8.
I Manel, ara és el teu torn. Quina nota es mereix el Marc com a banyarenc de cap a peus?
Pues la veritat que un 9.5.
Caram, escolta, avui aquí la cosa va de puntuacions
molt
altes.
Molt bé.
Celebro que hi hagi hagut aquest bon rotllo
sí.
I aquesta competitivitat i a més coneixement del territori.
Això està perfecte, per tant, ho podem deixar en un bon empat tècnic perquè els dos ho han fet meravellosament bé i ens han permès també conèixer el seu territori, que mira, doncs ara que ve el cap de setmana, per què no també doncs, anar a visitar-los i conèixer també doncs, els seus municipis. Per tant, moltes gràcies avui per jugar amb nosaltres. Que vagi molt bé. I gràcies també, Eduard. Fins la propera.
Bon cap de setmana.
Adeu.
A tothom i visca el Baix Penedès.
Visca.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara falta un minut per 2:15 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances i és el moment ara de conèixer on es troba el nostre company de Tarragona Ràdio, en Josep Sunyer. Bon dia, Josep.
Bon dia, Manel.
Doncs hem de sortir de dubtes abans, si et sembla. Recorda'ns una vegada més, doncs això, quines opcions tenim?
Mira, la primera opció, la muralla de Tàrraco, que dèiem que és inexpugnable, que va ser inexpugnable durant més de 200 anys. La segona era la muralla verda del riu, per tant parlem del riu Francolí, desfeta pels forats del cranc americà. I la tercera era la muralla, la discoteca de moda aquesta...
Tina, que ets per aquí.
Sí, aquí estic.
Tres opcions que havíem...
Perfecte, merci.
I et dic el que han dit els nostres oients, a veure si han encertat, ens ho diràs tu, i diuen que estàs de visita a la muralla de Tàrraco.
Doncs mira, doncs no, van molt ben encaminats, els oients que estan informats,
molt
van encertar d'avui, eh?
Molt bé, molt bé, mira, molt bé.
Doncs sí, sí, Morelles de Tàrraco i molt ben acompanyat, perquè des d'aquí conversarem amb el Jofran Roig, del grup de Recreació Històrica Septimani Seniores. Ells se faran demà dissabte una de les sessions de les nits a Tàrraco, aquí a les muralles. Al final d'aquesta setmana hem conegut pràcticament tot el patrimoni de Tàrraco, eh? Entre aquesta i l'anterior. Doncs mira, avui aquí a les muralles, Jofran, que tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I demà, la cita és demà a la nit, doncs amb aquesta nova sessió de Nits a Tàrraco i amb una passeig arqueològic on som ara, Jofran, al costat de l'estàtua d'August, que aquesta va arribar d'Itàlia i va ser un regal de Mussolini, no?
Sí, senyor, aquesta estàtua tan preciosa i magnífica de bronze és un regal del dictador Mussolini, sí, a la ciutat.
Mira, com a curiositat, Manel, això és la curiositat de l'entrevista, però pensa que la passeig arqueològic és llarg, és molt llarg, i la sortida es fa des de l'entrada al portal del Roser, tocada al Camp de Mar, i a partir d'aquí, ja, Jofran, ja comenceu a explicar coses, no? Una mica la història en general de Tàrraco, no?
Sí, la visita, com bé tu has comentat, són dues. Una comença a les 10 de la nit, en català, i l'altra a les 11 en castellà, i es divideix en tres parts. La primera és a la zona de l'entrada, hi ha una rebuda pels assistents, als quals els fem una mica d'introducció d'on ens trobem. Hi ha una imatge de com seria la Tarragona en el segle II després de Crist, un taló de fons com una imatge en 3D feta pels companys del CETOPANC, del Seminari de Topografia Antiga de la URB, i allà els expliquem com seria la Tarragona en el segle II després de Crist. Llavors expliquem una mica també l'evolució del moment constructiu de la muralla fins a arribar a on ens trobem aquí davant de l'estàtua d'August, el pare de tots nosaltres, el Pater Patriae. I aquí hi ha una petita imatge també que se centra en el que seria el fòrum de la província. Expliquem com seria el fòrum de la província. Davant tenim la torre de l'arcabisbe, continuem la visita i acabem a la torre de Minerva, on fem una petita explicació de Minerva, i llavors una sèrie de personatges en els quals expliquem qui et podies haver trobat a finals del segle IV, a principis del segle V, si haguessis passejat per l'exterior de la muralla romana de Tarragona.
Jofran, jo tinc una pregunta, perquè es diu que durant més de 200 anys la ciutat de Tàrraco no va conèixer cap atac a les seves muralles. No sé si eren tan fortes, tan resistents, doncs, que mai es van malmetre, o que directament havia tant respecte que mai es van atacar.
La veritat és que no tenim evidències arqueològiques ni documentació escrita que es parli de que s'haguessin atacat les muralles, que s'haguessin rebentat i haguessin accedit als atacants. De fet, jo augmentaria la data, perquè al moment de construcció de les muralles, que ja començaria a finals del segle III abans de Crist, i que arribaria i que hi ha una continuïtat amb unes ampliacions que demà en parlarem i entrarem en detall, fins al 260, que és la famosa invasió dels francs. Per tant, estaríem parlant de gairebé 400 anys, el doble, gairebé 400 anys que no hi ha un atac que haguem pogut identificar nosaltres fins a l'actualitat.
Mira, Manel, parlem aquí, hi ha molt de recorregut en aquest passeig arqueològic, però pensa que aquí de muralles parlem d'un quilòmetre, més o menys, no? De punta a punta, de muralles. Al costat tenim el Camp de Mar, que per cert, el cap de setmana ja l'ha imaginada, aquí al Camp de Mar.
Sí, senyor,
tenim
serà,
de
serà divertit.
Molt bé, aquí al costat, roba estesa, demà tindreu sortit.
Sí, per això ho dic, perquè hi ha un cabaret, em sembla que a les 10, i després hi ha el concert a 11:45. Per tant, a veure si poden retrasar una miqueta perquè nosaltres podem fer una explicació.
Tindrà música de fons.
Més bé.
No, parlem, deia Manel, de molts quilòmetres, de molts metres de muralla, molt ben conservada, i llocs singulars com la Torre de Minerva, que és molt singular, molt, de fet, a part de ser preciosa, i allà doncs apareixen aquests personatges que deies. Jofran, quins són? Què es podíem trobar per aquí caminant fa 2.000 anys?
Sí, bueno, 1.500. Sí, bueno, és una concreció simplement perquè nosaltres representem Som Septimani Seniores, i representem el període tardà, finals del 4, principis del segle 5 després de Crist. Per tant, els personatges no tenen res a veure amb els personatges romans que tenim a la ment, per exemple. Jo són una miqueta diferents, per tant, us animo que vingueu en aquesta demà o que vingueu el dia 30, que és la tercera que tindrà lloc aquesta activitat. Uh-huh. Llavors, a quins personatges ens podíem trobar? Doncs ens podíem trobar, evidentment, amb soldats, perquè estem en una zona de muralla. Ens podem trobar amb civils, que estaven passejant per allà. Trobarem a grans senyors, grans senyores, amb les seves robes, amb la seva vestimenta, amb les seves joies, si podeu veure com anirien vestits aquestes persones. I també veureu els dos personatges que són capdals en aquest moment, que seria el clergat i el funcionari militar, perquè resulta que en aquest moment ja som oficialment, des de principis del segle IV després de Crist, ja som oficialment cristians. Per tant, aquí res de paganisme, res de sacerdots pagans, i per tant, com que som cristians, veureu un clergue, i com aniria vestit un clergue en aquests moments, a finals del segle IV, principis del segle V, i jo som un funcionari militar, que el funcionari militar era el que se n'encarregava de fer, de portar-les, d'administrar el que seria la ciutat, perquè la ciutat entra en un moment en què la part militar té molta importància i s'ha dedicat a administrar la ciutat.
Mm. Aquest any, de fet, es commemora els 25 anys de la declaració de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat, i l'acte de les nits de Tàrraco forma part justament d'aquesta programació. Vosaltres veu néixer poc després, fa 20 anys. Què ha representat també per vosaltres, per la vostra feina, doncs aquesta declaració?
Bé, com aquí parlo com a tarragoní, i per mi és un orgull. Per tant, és lo sumum per entendre'ns. I com a arqueòleg que sóc, doncs encara és una cosa que m'omple més, amb el sentit de que la feina que fem, doncs, té una recompensa, que se diu, no? Té un interès, per tant, no només de la societat tarragonina, sinó a nivell de la ciutat, a nivell mundial. Llavors, com a membre septimani i senyores, doncs exactament el mateix. És un orgull de formar part d'un grup en el qual tota la feina que duem fent des de fa una sèrie d'anys, doncs s'ha vist reflectida en aquesta declaració, que el que va fer va ser posar en situació Tarragona dins del mapa del conjunt de ciutats patrimoni de la humanitat, i en el qual, doncs, el septimani i senyores, el que fem, l'única cosa que fa és ajudar en que tot això pugui anar millor i posar en valor tot el que serien els diferents elements de tot aquest conjunt monumental.
Tàrraco Viva, de fet, al maig, nova edició, sí. que enguany decidirà el públic, el fil conductor d'aquestes jornades de reconstrucció històrica romana, però sempre amb rigor històric. Això és important, perquè sí. També la vostra associació hi ha arqueòlegs, gent experta en recreacions de fusta, historiadors,
artesans, no? Sí. El rigor històric és essencial. Si has de fer un festival d'època romana com Tàrraco Viva, o has de dedicar-te al món de la reconstrucció, la reconstrucció és primordial. Per tant, no pots portar coses que no siguin del moment que estàs representant, i per tant, tot el que has de portar s'ha d'haver basat en troballes arqueològiques. Llavors, aquí a Tarragona és molt rica.
Tina, acabem ja.
Que és el que ens ha permès a nosaltres poder representar tot el que portem, i sobretot vaixella, sobretot joies, sobretot vestimenta. Vestimenta no tant, perquè com que pel clima que tenim, les vestimentes i els calçats no es conserven. Llavors tenim paral·lels a la zona d'Orient, d'Europa de l'Orient, del nord d'Àfrica també, i ho podem suplir amb aquestes mancances. Però és igual, la resta de materials que se troben aquí a Tarragona ens permeten a fer això, ens permeten a poder fer aquest rigor i exposar aquestes reconstruccions perquè la gent pugui veure-ho, perquè clar, tu vas a un museu i veus un got, veus un plat, i ho veus a través d'una vitrina. En canvi, nosaltres tenim reproduccions exactes, i el que podem fer és que el públic pugui agafar i tocar-ho, uh-huh. i bueno, sense la por de que es pugui trencar.
Recordeu, demà dissabte, per també el dia 30, sí, aquí sí. A les muralles, aquestes nits de Tàrraco, Manel, val molt la pena. Si pots escapar, jo t'ho recomano moltíssim.
Molt bé, doncs, recomanadíssim.
Mira, el grup, per cert, també, sí. Septimani Senyores, també és real,
Sí.
Breument, eh?
Sí. Septimani Senyores es basa en un còdex, que és, uh-huh. és d'època medieval, que és una còpia d'altres còdecs d'època romana, en què hi ha un llistat dels diferents enclavaments, dels diferents legions que hi havia en aquell moment, que seria segurament entorn al segle IV després de Crist. I per tant, nosaltres representem el nom i el logo, que el logo, que és aquest escut amb el sol invictus, és el que representem, perquè està reflectit en el còdex del Notita Dignitatum.
Doncs escolta'm, recomanadíssima aquesta activitat, moltíssimes gràcies amb aquestes dues dates que tenim per endavant. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
ara passen 4 minuts de 2 quarts d'11... De... No, dic 4 minuts, no, 9 minuts de 2 quarts d'11 del matí. Ja sabeu que cada divendres els companys de l'Obert per Vacances m'intenten convèncer perquè vagi a passar el cap de setmana a les seves ciutats amb una gran quantitat de propostes, i avui li toca el torn a la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés. Bon dia de nou, Tina.
Hola, Manel. És que avui no me n'he pogut estar de tornar a parlar amb tu perquè, bueno, és que t'he de convèncer perquè vinguis a passar el cap de setmana a Sant Cugat.
Molt bé, jo tinc la ment molt oberta, per tant, sempre disposat a escoltar bons plans i de deixar-me seduir amb propostes.
I tant, ja ho sé. Doncs mira, és que t'he preparat un cap de setmana ple de propostes i començaré per dir-te que serà un cap de setmana que desconnectaràs. Perquè és que una de les coses que té Sant Cugat a l'agost és que de tot l'estrès que hi trobes durant tot l'any i tal, ara a l'agost no hi ha ni rastre, perquè tots els santcugatencs i santcugatenques se'n van a fer el guiri a la Costa Brava, per la Cerdanya, molts marxen de vacances, però és que no se n'adonen que aquí tenen un munt d'opcions per passar un cap de setmana d'allò més complet. I saps què és el millor de que no hi hagi tanta gent?
A veure...
Que és que no has de fer cua enlloc.
Ah, clar, és veritat, si no hi són, passi directe, gairebé.
Llavors, el que t'he preparat barreja cultura, història, natura, gastronomia, o sigui, una mica de tot. Si et sembla, comencem pel dissabte, vale?
Perfecte.
Doncs mira, el matí jo et recomano que el dissabte el dediquis a moure't pel centre de Sant Cugat, perquè la primera parada obligatòria que has de fer si vens a veure Sant Cugat és anar a la plaça d'Octavià. És un punt neuràlgic de la ciutat. A més, jo et recomano que hi arribis des del carrer Major i diràs per què. Doncs
per
mira,
què? Clar.
Perquè si arribes des del carrer Major, el que et trobaràs és l'impressionant monestir de Sant Cugat de cara, amb tota la seva esplendor, els seus vitralls, que són superenormes, l'amplitud de la plaça... Bueno, que et farà que et quedis amb la boca oberta.
Molt bé, és a dir, que ja tindré com una primera postal, no, de Sant Cugat ben maca.
Sí, sí, és que jo ja et dic per això, que hi vagis directe, perquè així almenys ja tindràs la foto per poder penjar xarxes i poder fardar de que l'has vingut a veure.
Molt bé.
Ara bé, també et dic, no et quedis només amb la façana, perquè dins també val molt la pena, i també pels seus voltants, està envoltat pels jardins del monestir, on te pots seure, relaxar-te, no sé si ets molt de llegir, pots venir una estona.
M'agrada llegir, sí.
Sí, no? Doncs mira, i tampoc t'oblides de visitar la Creu del Terme, que està just en els jardins del monestir, que no sé si ho recordes, el 2021 la van trencar en un acte vandàlic, la van haver de restaurar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Carai. Bueno, doncs ara ja està
ara
ben
ja
recuperada.
Ja està recuperada, sí. Ja està en perfectes condicions.
Exacte.
Molt bé.
O sigui que ja la pots venir a veure, i a més, jo et recomano que també et quedis a escoltar una mica el toc de campanes del monestir, perquè també fan molt de goig. Aleshores, abans de dinar, jo t'he preparat una ruta artística pels carrers de Sant Cugat, gratis, val a dir, perquè no gastis diners, i perquè tu potser quan vinguis camí del monestir hauràs vist per les parets dels carrers algunes figures fetes amb la tècnica del trencadís.
Sí,
saps?
Sí.
Com Antoni Gaudí.
Exacte.
Doncs bé, resulta que un jove santcugatenc que es diu Martí Cardona ha omplert les parets dels carrers de Sant Cugat amb una trentena d'obres seves que estan fetes a partir d'aquesta tècnica. T'hi pots trobar bé des de cares, màscares, animals, altres elements naturals, però de fet, mira, deixo que t'expliqui ell mateix en què consisteix el projecte.
Bé, el projecte consisteix en reciclar rajoles, són trossets de rajoles reciclades, i portar a la vida, diguéssim, peces fetes a partir de la tècnica del trencadís, que després comparteixo doncs, posant-les al carrer, o algunes són més aviat per encàrrec, o així, no? Hi ha un mapa, i hi ha com totes les peces, llavors es poden fer un circuit visitant totes les peces que es poden veure des del carrer. Hi ha llangardaixos, hi ha ocells, hi ha libèl·lules també, els insectes també m'agraden molt, les abelles, coses així. Després, si no, més cares, després hi ha una cara que té també com uns tentacles que li surten del cap, i després també m'agrada molt també fer coses amb flors o amb elements així naturals.
És a dir, una exposició com a l'aire lliure, no podria ser? Perquè ens ha explicat el Martí que podem anar-ho seguint com si fos una ruteta.
Sí, totalment. Ja ho has vist, eh? És tema de reciclatge, per tant, una mica aquesta sostenibilitat que trobo que també està bé reivindicar.
Oh, i tant.
I, bueno, tu diràs, potser me'n deixo de veure alguna, no?
Clar.
Bueno, doncs no pateixis, perquè ell ha fet un mapa amb el Google Maps, vale? Té una web, perquè no te n'oblidis cap. Llavors, tu vas a la seva web, veus tota aquesta ruta i vas seguint aquesta ruteta tranquil·lament, i així pots veure'ls absolutament tots. Jo t'he de dir que he fet aquesta ruta i et prometo que n'hi ha algunes que són molt xules.
Molt bé. I a l'hora de dinar, que ja he acabat de fer aquesta ruta, per on dino? Busco algun lloc o per allà podré dinar bé, també?
Jo el dissabte et diria que et quedessis per la plaça d'Octavià, que així almenys tens unes bones vistes, i creu-me que tots els locals valen la pena.
Perfecte.
I mira, després a la tarda et dono diverses opcions, vale? Per si vols triar, no sé si ets més d'alguna cosa o d'altra, però mira, una primera opció que et dono és que vagis a visitar el Museu del Còmic. d'acord? És el primer museu d'àmbit nacional dedicat al còmic, a la il·lustració, i té com un fons documental molt gran, des de premsa satírica, setmanaris, premsa infantils, bueno, bueno, una mica de tot. Aquí pots fer un repàs de tota la història del còmic, novel·la gràfica, i jo no sé si ets molt de manga, però també té dedicada una sala sencera.
Molt bé, doncs escolta, a veure, molt, molt del manga no, però és veritat que ja que hi soc, doncs aprofitaria, clar que sí, per aprendre, clar que sí, sí, sí.
Doncs mira, si no et fa el... si no t'acaba de fer el pes aquesta opció, també te'n dono una altra, per tant, no et preocupis. També recomano que vagis a la Casa Museu Cal Gerrer. I et preguntaràs, què té de particular?
Sí.
Doncs mira, per començar és un museu que és un vell edifici premodernista que hi havia a l'antiga fàbrica de Terri Serpí, vull dir que d'entrada ja és un edifici històric, però és que a més, a dins el que trobaràs és una exposició permanent de la Marilyn Monroe. Que és...
L'he vist aquesta. Sí? És de les úniques coses que crec de Sant Cugat
doncs,
que l'he
mira,
pogut veure.
Veus? Llavors pots aprofitar per anar a veure el Museu del Còmic, que així és una cosa nova que no has vist. Però, en fi, jo crec que amb aquestes dues opcions omples la tarda, però una altra parada que és obligatòria,
Obligat,
i de debò, és que passis per la pastisseria Sàbat, que és un negoci de tota la vida, que estan a Sant Cugat des del 1951, que per ella hi han passat tres generacions de la família. De fet, aquest any els han donat el Premi Relleu Generacional del Gremi de Pastisseria de Barcelona. I mira, tot és boníssim, però deixaré que t'ho expliquin la Carme Sàbat i la Laia García, que estan al capdavant del negoci.
La Sàbat jo crec que forma part de Sant Cugat. Sí, o sigui, la gent pensa en monestir i la Sàbat, no? I a més estem a propet, vull dir, tenim la pasta típica nostra, que és el rosetó, que va fer l'avi en honor al monestir de Sant Cugat. La Sàbat és Sant Cugat.
Ser la tercera generació de la Sàbat, doncs, bueno, és un orgull, també a nivell de que un negoci perduri tant. La part més important de l'ADN són les fórmules, que s'han mantingut, tot i que modificant-les una mica, com pot ser reduir el sucre, però són les mateixes que utilitzava el meu avi. Després, de cara a l'atenció al client, que ens costa dir que no, és a dir, intentem complaure el possible als clients i que se'n vagin satisfets amb allò que han comprat i contents.
Escolta'm, aquests rosetons que et deien elles, prova'ls, perquè de veritat...
És que estava cercant la foto justament ara, perquè tinc com molta curiositat ara com ho explicaven, i entenc que fa referència, no?, doncs una mica al rosetó de la catedral, de l'església.
Sí, exacte, i de debò, són per llepar-se en els dits. Jo només et dic que aquí a Cugat Mèdia, sempre que algú em porta, bueno, s'acaben en 5 minuts, literalment.
Doncs els provarem.
Sí, sí, i el dissabte, bé, ja potser s'està fent una mica tard, però et recomano un últim pla per aquest primer dia del cap de setmana. No sé si recordes que abans hem vist el monestir per fora i una mica per dins? Bé, doncs ara al mes d'agost el que estan fent és una proposta de visita guiada que es diu Nit de Llegendes al Monestir. Vale? Llavors és molt guai perquè el que et fan és una visita guiada on descobreixes tant la història com les llegendes, els éssers màgics que amaga el monestir de Sant Cugat. Te la fa un monjo benedictí i et guien amb una llum d'una llant i en una atmosfera de misteri. Et parlen de la vida, de la mort, del bé, del mal, de la cultura pagana, cristiana... Vull dir que és una manera diferent, no?, de descobrir aquest monestir de Sant Cugat, que és el racó més emblemàtic de la ciutat. Bueno, què tal aquest primer dia? Com el veus?
M'agrada molt, i aquesta activitat, les nits de llegendes del monestir, m'ha cridat molt l'atenció.
Doncs mira, apuntada. Va, t'explico què t'he preparat pel diumenge.
Vinga, va.
Bueno, comencem al matí. No sé si trobes a faltar alguna cosa...
Jo crec que de tot el que hem anat explicant una mica ens falta la part de la natura, no?
Clar, bueno, és que estem al costat de Collserola.
Clar,
llavors, no podies acabar el cap de setmana sense fer alguna excursioneta per aquí, no? Però llavors no pateixis, que no és massa llarga i a més et passaràs per molts llocs amb ombra, per llocs amb aigua...
Que és agradable, l'excursió.
Sí, exacte, que amb aquesta calor també caldrà que et refresquis. Mira, per aquesta ruta hauràs d'anar fins a la Floresta, vale? Que és un dels districtes aquí de Sant Cugat, situat a la part muntanyosa que toca en Collserola, i la ruta que et proposo es diu la Ruta de la Rierada. I el nom li ve perquè durant gran part de la ruta vas en paral·lel a la Rierada, que és un afluent de la Riera de Vallvidrera, i passes per dos salts d'aigua on et pots remullar els peus o mullar-te una mica el clatell i res. És una ruta molt xula, amb molt ombra, però no t'ho diré jo, t'ho diran Sergi Solivelles del Nordic Walking Collserola.
Hola Manel, què tal?
Bon
Soc el Sergi de Nordic Walking Collserola. Jo t'aconsello molt i molt i molt que vagis per la Rierada. És un indret de la Serra de Collserola de 12 quilòmetres que pots fer per diferents trams, per Vallvidrera, la Floresta, Sant Bartomeu de la Quadra, Molins. Jo t'aconsello el tros que està per la Floresta, llavors ja podràs visitar el salt d'aigua, de refrescar-te si vols, que està molt a la vora de la Masia de Can Busquets, el Pollancre gegantí que hi ha també a sota de la Masia de Can Busquets, i llavors anar caminant tranquil·lament per un sender seguint la riera, que és molt frondós i molt maco, fins al pont de la Sibèria. Quan arribis al pont de la Sibèria el deixes a l'esquerra i si tens gana segueixes una miqueta més i pots menjar a Sant Bartomeu de la Quadra, un restaurant que es diu Can Castellví. Que vols seguir caminant fins al segon salt d'aigua que està a Molins? Pues el vas a visitar, no t'ho perdis perquè és brutal. Vinga, Manel, que vagi bé.
Gràcies. Prenc nota dels restaurants i de la ruta.
Sí,
molt
exacte.
Bé.
I n'hi ha molts més, eh? Ell t'ha fet aquesta recomanació, però sí, pots dinar en molts altres llocs. Jo recomano que gaudeixis del parc natural, que t'ho prenguis en calma. De fet, molt el camí bé. Per on passaràs està considerat un dels més bonics de la Serra de Collserola. Jo només et dono aquesta dada.
Molt bé, molt bé.
Però sobretot si fas una excursió, i a mi més amb aquesta calor, has de tenir en compte una sèrie de consells, d'acord? Mm-hmm. Que te'ls dirà en Max Aguilera, que és membre del Club Muntanyenc de Sant Cugat.
Aigua, ben hidratats, porteu suficient aigua. Gorra, menjar una miqueta, allò, quatre ganyips, per si un cas, pues bueno, però vai, una mica de fruita, poder inclús millor. Mm-hmm. I poca cosa més, calçat adequat. Les típiques sabates de passejar per la muntanya, no cal que siguin botes de canya, però en fi, no venir en sandàlies tampoc.
Has pres molt nota, bé. Manel?
Sí, ja tinc les coses per fer la maleta, la motxileta, per anar a passar aquest cap de setmana a Sant Cugat amb totes aquestes propostes. Per anar aquest cap de setmana, tothom potser no, però molta gent a visitar Sant Cugat aquest cap de setmana amb aquestes propostes que ens ha fet la Tina. Gràcies, Tina, bon cap de setmana.
A tu.
Adéu. I acabem la setmana i gairebé el programa d'avui, no sense abans anotar l'agenda què podem fer avui. També en el cap de setmana arriben les recomanacions del company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, què ens portes avui?
Bon dia, Manel. Doncs mira, la primera proposta ens porta cap a Altafulla, a Tarragona, que celebra ja des de fa uns dies la 38a edició del Festival Internacional de Música d'Altafulla, el FEM Altafulla, que s'allargarà fins al 29 d'agost amb 8 concerts a la plaça de l'Església. Justament aquest divendres, a les 10 de la nit, tindrà lloc el segon concert, que de fet serà molt especial perquè fa record al baríton anglès David Van As, que doncs, va morir el passat mes d'abril i que va ser fundat com a escenari natural per a concerts i actuacions per la seva acústica, que deia que era difícil de trobar en altres espais a l'aire lliure. Si et sembla, escoltem el Claudi Arimany, que és codirector artístic del festival.
Cada any és un repte per tots els que organitzem això i bueno, aquest mes un mes intentem fer un programa que agradi a tothom per una nit agradable i bonica d'estiu. Mirant de fer programacions ben variades i que agradin a tot el públic, perquè ens agrada que s'omplin.
Per al concert d'aquest divendres, al vespre encara queden entrades disponibles, es poden comprar a altafulla.cat a 15 euros, també hi ha abonaments,
molt
i
bé.
També es pot consultar allà tota la programació.
Perfecte, doncs tothom a consultar aquesta programació amb aquestes entrades a preus prou populars. I ara, de Tarragona, no sé si seguim a Tarragona o canviem.
Seguim a Tarragona, en aquest cas Tarragona Ciutat, perquè tenim el Festival Sota la Palmera 2025, que ens porta el concert de Maria Fori i Su aquest divendres a les 9 de la nit. Demà dissabte, Roba Estesa i Paula Fitz a les 11:30, en aquest cas en el Camp de Marc, en el marc de la Imaginada, i els concerts en aquest cas són gratuïts.
Molt bé, i ara sí que anem, de Tarragona cap a Lleida.
Cap a Lleida, perquè allà tenim les Nits del Morera aquest 8 d'agost. Es tracta d'una visita guiada nocturna a les exposicions, i en especial l'exposició Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, a càrrec de l'educadora del Museu Meritxell Bosch. Ens en dona més detalls Jesús Navarro, director del Museu Morera.
Les visites que fem nosaltres, que estiu sota el títol de les Nits del Morera, bueno, fem una visita general a les exposicions que hi ha ara mateix al museu, bàsicament l'exposició de col·lecció que es diu Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, i també ensenyem i expliquem la instal·lació Psicoflaix de la Mònica Ricci que hi ha al pati, dintre de la programació del pati, i també la peça de bancals i arrels.
I per acabar, Manel, no sé si t'agrada la màgia, l'il·lusionisme.
M'agrada força.
Doncs mira, el Baix Empordà a Girona, la 26a nit d'il·lusió de Santa Cristina d'Aro, demà dissabte 9 d'agost, amb una proposta màgica enmarcada dins del Festival Concerts d'Aro de Santa Cristina d'Aro, amb diverses actuacions musicals, tindrà lloc a l'espai Ridaura i el preu és de 27 euros.
Molt bé, doncs 27 euros. Tothom també a gaudir d'aquesta il·lusió a Santa Cristina d'Aro. Adrià, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
A tu, igualment.
I ara 6 minuts per arribar a les 11 del matí. De nou tornem a obrir la carpeta de la cançó de l'estiu. El Marçal Cessés està posant els auriculars per votar. Júlia, recorden ràpidament quina és la teva proposta d'avui.
La meva proposta és Sunny Zap d'Aina.
Val, aquest hit aquest absolut. Hit i jo t'haig de dir que en aquest 2010 porto una cançó que jo crec que vinc a fer una mica de mal, eh?
A veure, suprema.
És un superhit, pensa en l'estiu del 2010. Sí. Mundial de Sud-àfrica.
Oh,
gent amb la
ja
cara
sé.
Pintada, la ja samarreta d'Espanya suada a les 3 de la matinada, i enmig de tot això sonava una cançó a tot arreu. A la tele, als bars, sonava això, les celebracions, els casals i a totes les festes majors. Saps de qui estem parlant?
Shakira.
Shakira, home. Aquest waka waka de Shakira, la cançó oficial del Mundial i per molts la cançó de l'estiu d'aquell any, que potser això m'ho estic inventant, però va ser allà que es van conèixer Shakira i Piqué.
No sé si és quan es van conèixer o estarien començant.
És a dir, estava com començant a néixer. Exacte. Aquella relació, sí, que després, sí, mira com ha acabat, amb més cançons de Shakira, per cert.
Bueno, i s'ha de dir que va ser Espanya qui va guanyar aquest Mundial.
Exacte, sí, és a dir, que ens va anar molt bé. Per tant, Marçal CC, avui Ina o Shakira?
Avui Shakira, absolutament.
Shakira, absolutament. Puntet per mi. Per tant, com acabem la setmana, Júlia? Com posem el recompte? Empat,
sí.
Va, deixem la setmana en empat. Marxem amb aquesta cançó de Shakira, sí. Aquest Waka Waka del 2010. Sí. Que ràpid passa el temps.
Passa molt
Gràcies
ràpid.
Per acompanyar-nos. Que passeu un bon cap de setmana. I fins dilluns, que vagi molt bé. Adéu. Perquè estàs a Àfrica. Avui a la Majoni, piqui, piqui, mama, one, eight, two, Z. Party, so sell my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. Party, waka, waka, my, eh, eh, waka, waka, my, eh, eh. Tangan sister, Mazibu, yeah, cause this is Africa. Africa, jungle.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu
i la millor música.
La ràdio amb samarreta.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because